Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La setmana passada van començar els primers actes de la Festa Major de Sant Sadurní. Aquest cap de setmana, però, tenen lloc els actes principals, molt d'ells protagonitzats pels Diables Saman Refum, que dissabte organitzen el Correfoc Infantil, els Versots i la Carretillada. Anem, doncs, als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on el nostre company Miquel Cuenca ens espera amb un parell de membres de la colla.
Demà dissabte, dia 29 de novembre, és el dia central de la Festa Major de Sant Sadurní. És Sant Sadurní, dia festiu, és on hi ha els principals actes, entre ells els Versots dels Diables, i és per això que avui els tenim aquí a la redacció de Ràdio Sant Sadurní, als estudis de la ràdio. Tenim l'Òscar Ramon, el cap de colla dels adults, de la colla dels Diables Sant Refum, i també la Mercè Suazo, ella és la presidenta de la colla. Bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Nervis o ganes, podríem dir millor, de que arribi el dia 29, tot i que avui ja teniu cercavila de vigília.
Sí, 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 avui al vespre fem només un petit lluïment al final del cercavila, però sí, amb ganes de demà i...
Sí, és un cercavila que s'ha anat, amb els anys s'ha anat consolidant, no? I els diables d'aquí Sant Sadurní sempre ens costa una mica els cercaviles. Amb la bèstia ho hem solventat, però bueno, els diables fem això, fem un lluïment a plaça després del cercavila, o sigui, acaba, passen tots els balls de lluïment del cercavila i nosaltres acabem amb un lluïment i crec que molt, molt.
Tot i això, heu fet actes previs, també teniu una paradeta per vendre productes de la colla i heu fet el passat dissabte un bingo musical, hem comentat que era el primer que fèieu.
Sí, sí, és, bueno, és una cosa que hem començat a fer aquest any, que, bueno...
Sí, és realment ara...
Una miqueta colla, que era el que buscàveu.
Sí, no, sí. Realment la colla ara tenim una canalla que ja com ja ha passat als adults i la veritat és que venen amb ganes de fer coses. Potser aquest any encara hem començat amb un bingo, així, algú, podríem dir... més curtet i tal, però són, bueno, són gent que té ganes de fer coses diferents i per això ens hem atrevit aquest any amb un bingo.
M'heu comentat que avui és cercavila de vigília, fer un petit lluïment. Demà podríem dir que és el dia gran de la Festa Major i de la colla, és el dia central,
correcte,
per valtros.
Sí, correcte. Per nosaltres la Festa Major és el nostre dia, tot i que Sant Sadurní Fires és molt important i nosaltres també ens ho fem nostre i posem moltes ganes, però sí que és veritat que Festa Major és el nostre dia, el que estem tot el dia a la plaça.
Hi ha molt de públic a les cercaviles que feu el dissabte? La gent respon?
Sí, la gent respon, cada cop respon més, la veritat, és que estem molt contents. I a la plaça, el dia 29, cau fred i la veritat és que la gent ve i aguanta i estem molt contents, estem molt contents.
Aquest dissabte feu primer al migdia ja cercavila de Festa Major a les 12 i ja a la tarda comenceu amb els més petits.
Sí, al matí, bueno, ja fa alguns anys que el cercavila del matí ens van convidar i vam decidir anar-hi amb la bèstia. I ja fa alguns anys que hi anem, a la gent li agrada, a nosaltres també, crec que queda xulo.
Sí, la bèstia és un element de foc que encabeix millor amb un cercavila pels tempos. Nosaltres com a diables som més de córrer foc que no cercavila i llavors els tempos, les velocitats dintre són com una mica complicades. Però en canvi amb la bèstia ho portem bastant bé i la bèstia, com estem molt contents, llueix molt.
Sí, això llueix molt.
De dia llueix,
sí,
molt bé.
Encara que sigui de dia, els diables sabem que de dia llueixen una mica menys perquè el foc de dia deslueix una mica. En canvi, la bèstia creiem que dintre del cercavila hi encaixa prou,
sí,
bé. Sí, sí, encaixa bé.
Clar, parlem d'això, perquè sou una colla de diables que més té una bèstia.
Sí.
I això es veu molt o no al conjunt de Catalunya?
N'hi ha, sí que n'hi ha, però no som la majoria. No som la majoria, la veritat és que no. Però estem contents amb com estem funcionant, amb la bèstia i amb els diables, i la rebuda que va tindre la bèstia del poble també és molt contenta, i la que té arreu allà on tenem, les sorties on tenem, crec que és un bon complement, i no només funciona com a cercavila que funciona sola, sinó està encabida dintre els nostres correfocs, sigui en lluments finals o el dia 29 que surt pel mig de la carretillada, que potser és una mica més especial que no altres carretillades que són només de diable.
Clar, perquè per la gent que no ho coneixi, perquè això ho estem fent pel magazín Penedès en Xarxa, ho fem amb altres ràdios de la comarca i també del Baix Penedès, com és aquesta bèstia i quants anys fa que feu ús del bestiari?
Doncs mira, ara aquesta festa major, em sembla que la vam estrenar per festa major del 2021, fa 4 anys, l'any que ve fem 5 anys, i és una bèstia, bueno, ja feia molts anys que li rondàvem de que volíem fer una bèstia a la colla, i és una bèstia que són dos caps de brau que representen els animals que va arrossegar Sadurní Màrtir, i diguéssim que es fusionen com amb una cua de drac. Llavors és com una bèstia així una mica fantàstica, també, diguéssim, la vam incabir en la, com la, una mica amb la cultura...
És una barreja, sí, entre, una barreja entre un fet històric, podríem dir, i la mitologia, perquè al final, evidentment, aquests braus no estaven fusionats amb cap drac, però hi va quedar una bèstia, la veritat és que va quedar una bèstia molt xula, perquè és molt alta, la pot portar només una persona, i de punts de foc i tot això és molt vistosa. I llavors, la vam, jo crec que està molt ben encabida amb la nostra història, que lliga amb els personatges que tenim nosaltres dins la colla, que tampoc són els habituals, com una mica tot a la nostra colla, que tenim pues, la història feta a la nostra mida, i agafem les parts tradicionals que ens agraden, i no som tampoc estrictes i podem anar fent. I per això...
Ara anem aquí. Quins són els personatges que integren el vostre ball de diables?
Clar, nosaltres com a personatges tenim els més clàssics, que són Lucifer i Diablesa, i després vam agafar els personatges de Sant Sadurní, que és patró del nostre poble, i Benat, que és un personatge així una mica inventat, que nosaltres diem que és el copatró del nostre poble, i bueno, té una mica un personatge més popular, diguéssim, que sí que hi ha, pues, Sadurní, que és el sant, i Benat és una mica pues, més... reflecteix una mica més pues, el dia a dia, diguéssim.
Saps? Entenc que...
I també hem mantingut el que nosaltres diem Dimoni Gros, lo gros.
Sí.
La colla va néixer sense personatges, no teníem diableses ni llucifers, vull dir, anàvem això, i llavors el nostre septrot pues, era el Dimoni Gros, i sí, segueix estant a la...
Sí, fem servir una mica
el... Potser els versots no hi és tant, però sí que sí, amb carretillades segueix sortint.
Perquè quina és la seva funció? Té algú que el diferenci dels diables a peu? Els diables
bueno,
normals?
Jo crec que potser no queda tan clar com de cara al públic, de cara al dia de la carretillada, però sempre fem servir com la figura de Dimoni Gros com a, quan parlem de pues, la colla en general, saps? Quan enviem com informacions, sí, i tal, van confirmades com el Dimoni Gros, com l'ent que ens uneix a tots, diguéssim.
I els personatges aquells, en general, tots els personatges tenen el seu propi vestit, és com la seva temàtica, i també tenen una forca o un ceptrot particular. Sempre que surten a cremar, surten amb aquell... El Benat i el Sadurní sí que tenen uns ceptrots o unes forques una mica més grans, però tampoc no és una exageració. En canvi, els altres sí que van amb uns ceptrots que són considerablement més grans que els de qualsevol diable, i on surten en els moments més claus o més oportuns, perquè al final...
Parlant dels personatges, entenc que la gran majoria prenen sentit a l'hora dels versots, que ve després del correfoc infantil. És la part, per vosaltres, més important o destacada del dia 29 o forma part tot de forma igual?
Sí, jo crec que són, diguéssim, cada part del dia hi ha... és una mica l'espai per una part de la colla de ser protagonista.
Sí, és com un recorregut, no?
Sí, hi ha els infantils al principi, que tenen el seu moment, ells sols, tal, els versots al mig, doncs fem la mica bueno,
la sàtira,
una mica la història, el teatre, i després hi ha els diables grans que tenen el moment dels diables. Sí. És com que a l'estar partit en diferents parts del dia, doncs donem com peu a que cada part de la nostra colla tingui un moment de ser protagonista.
Sí, tots centrats a la mateixa plaça, al mateix dia, al mateix moment, que al final la canalla doncs, també els agrada molt petar al mateix lloc on després petaran els grans i, evidentment, amb tota la plaça plena, que això doncs, sempre agrada. I jo no li donaria cap més pes a cap d'això. Tots ens alimentem. Al final, som una colla petita i la meitat o el 90% dels que estan fent els versots han de baixar corrents per agafar la forca i petar. Al final és com impossible veure com a coses diferents.
Versots, quant temps fa que els esteu preparant?
A veure, normalment sí o sí, després de fires es comencen a escriure. Algun any aconseguim començar una mica abans, però clar, tampoc pots allunyar-te molt en el temps perquè tu vols parlar de coses que estan passant actualment el dia de la festa major, o sigui, el moment que tu et poses a l'escenari.
Des de fires i festes hi ha hagut.
Clar, hi ha dos mesos, passen moltes coses, però sí que, hòstia, doncs coses que potser han sigut importants al poble i han passat, doncs ja pots començar a escriure alguna cosa, però sí que, sobretot després de fires ja hem de començar, perquè són dos mesos, ja ens deixem unes 2-3 setmanes per assajar, llavors 2-3 setmanes abans de festa major ja han d'estar tancats. I és molta feina, ens ho volem currar, que quedin macos, que quedi lluït, llavors ens hem de donar una mica els temps també. Però sí, sí, sí.
Hi ha hagut algun any que hàgiu pensat no arribem o...
Segur, hi ha algun any que... Hi ha algun any que el dia abans d'imprimir-los encara estem retocant coses i canviant coses i dius que no pot ser. Però al final surt, ho anem fent i la cosa és que quan tu montes un espectacle així, el públic no sap ni quines idees tu tenies al principi, ni com ho volies fer, i tu quan, com a colla, tu quan has acabat pots pensar, hòstia, doncs això, podríem haver fet això, volíem fer no sé què, no sé quantos, però això el públic no ho sap. Llavors el públic només veu el resultat final. Llavors jo crec que el públic ho disfruta amb tu hagis treballat, o sigui, fins al punt on tu estàs content o menys, saps? Diguéssim, no sap les coses que tu has hagut de treure, retallar...
Clar, el públic
que dius, vale, no tenim temps d'acabar això, no tenim... I per molt que tu diguis, hòstia, és que hem hagut de deixar de fer coses, és igual. Realment, el resultat final, normalment, arribes a la plaça i llueix i la gent ho passa bé i riu, que és l'important.
No sé si ens podríeu fer algun avançament de coses generals o si hi haurà algun moment destacat que hagi succeït recentment, sense dir...
Jo crec que la gràcia dels versots és una mica la sorpresa. És més, el part de la colla que no està fent versots tampoc sap res. O sigui, no ho expliquem ni als mateixos diables que no pugen a l'escenari a llegir versots. Per tant, jo crec que... una mica sorpresa, també és la gràcia que...
no hi ha avançament.
L'altre dia vam entrevistar pel tema de la festa major a la Marta Castellví i ens va dir que els polítics els hi fotíeu canya. No sé si és així de forma tan explícita, però no sé si recordeu alguns moments anteriors de versots que us agradaria destacar.
Hi ha hagut moments i, òbviament, la Marta Castellví, sent regidora de Cultura, que és la regidora encarregada de nosaltres, diguéssim, és a qui li toca més el rebre, perquè és amb qui parlem cada mes, amb qui ens comuniquem, i és una mica...
Al final, intentem no faltar el respecte. Llavors,
sí, jo crec que
diguis,
sí,
pots prendre, poder estaràs d'acord o no estaràs d'acord, o seran punts de vista diferents, però crec que almenys nosaltres sempre hem intentat no faltar el respecte i tu ho has d'intentar encaixar.
Sí, i també arriba un punt que penso que com a polític millor que parlin de tu que no et diguin res, perquè vol dir que no has fet res. Si els diables no estan dient res de la feina que has fet a l'Ajuntament, és bona senyal o és mala senyal, saps? Està aquesta ambigüitat
Sempre...
Si no diuen res, és que...
Mai hem tingut cap pla. Altres colles, o sigui, que ho han tingut.
Bueno, als inicis potser s'havien tingut algun pla, però també el que era políticament correcte al principi...
Ara anirem aquí.
No és ara.
Perquè jo ara recordo, per exemple, fa uns anys a Vilafranca, el pregó que va fer l'Anna Bayonesta va comentar que en uns versos dels Diables li van dir comentaris per de lloc masclistes. No sé, en el vostre cas, si ha anat evolucionant, entenc que sí, el discurs dels versots, per tal de fer-ho, que hi hagi sàtira i respecte a la vegada per tots els col·lectius, per totes les persones a les quals els hi reben aquests versots.
Sí, jo crec que sí, que cada vegada més... Si tu estàs parlant d'una persona amb un versot, és molt diferent parlar d'ell o d'ella, de la seva vida o de la seva feina. Si tu parles, per exemple, de la regidora, que ara parlàvem d'ella, és molt diferent jo parlar d'ella com a persona que jo parlar d'ella com a regidora. Una cosa és posar-me amb la seva persona i l'altra és posar-me amb la seva feina, amb com està fent la seva feina i com nosaltres la rebem. Llavors jo crec que cada vegada anem més pues, cap a aquest sentit de... Pues, si hem de criticar, pues, que no sigui la persona, sinó que sigui a la feina que està fent. I crec que això també, ells també ho reben de manera diferent.
Sí, sí. Crec que és l'autocontrol que tenim. De moment, sí. De moment ens funciona, crec que en aquest sentit ho fem prou bé, no?
M'has comentat, Òscar, abans que fins i tot en els versots heu de baixar ràpid i corrents a agafar les forques per tal de fer la carretillada. Per la gent que no ho sàpiga, què és el que feu en aquest, podríem dir, darrer acte de foc a la Festa Major abans del Castell de Focs?
Com he dit abans, nosaltres, la Colla de Diables Se'm en Refum, no som tradicionals, ni ho volem ser. El que no vol dir que, quan vingui de gust, agafarem actes que sí que ho són més. Llavors, aquí al Penedès, sobretot, hi ha aquest acte que li diuen carretillada, alguns diran que es pot dir o no, bueno, que és... Sobretot consta de que en comptes d'un correfoc, que és un correfoc seria diables pel carrer corrent darrere la gent que està dintre d'aquell acte, això seria un correfoc, un cercavila és el que on vas fent una processó amb més o menys gràcia, o més format o menys, i la carretera es centra sempre a la mateixa plaça, és 20 minuts, 30 minuts, el temps que calgui, de foc constant, on amb el foc i amb els personatges que té la colla intentes acabar muntant un espectacle que sigui divers i que vagi creixent i que sigui amè per tothom. Llavors, nosaltres fa... No sé, jo crec que hauríem començar... No dic de cap, però potser hauríem començar el 2018, 2019, com vam començar els que estem ara, que vam començar a fer la carretillada aquesta. Vam canviar tot el format de Festa Major fins a l'època havíem fet un correfoc normal, d'església cap amunt, i fèiem correfoc i després fèiem una petita patada. I després hem fet tot aquest canvi pel que dèiem abans, per encabir una mica tots. Els nens fan el seu correfoc, després els versots i després acabem nosaltres amb la carretillada i així també les forces, pues, és més fàcil que els que estem a la carretillada puguem ajudar els versots i després ells. I llavors, bàsic, per resumir una mica, és això, són els diables normals van entrant tot constantment a la plaça sense parar mai el foc i després tots els personatges que hem anat dient abans van entrar amb les masses, amb els sabtrots carregats a plens al centre, i on hi ha aquests moments d'increixendo i baixant, fins que al final fem una patada final on sí que és tots els diables alhora, amb diferents focs, que això cada any és el que intentem ja no millorar, sinó a vegades intentem pues, anar canviant perquè sigui diferent d'un any a l'altre.
Aquest any hi ha canvis respecte a l'any anterior?
Sí, sempre n'hi ha. Sempre en fem perquè al final el foc va canviant i com tampoc som, com dèiem, no tenim cap res escrit en pedra, doncs anem canviant el foc que comprem, el que deixem de comprar, i aquest any, per exemple, li donarem, podríem dir, una mica més de protagonisme a Lucifer i tindrà una patada ell sol abans de la patada final de tot, que serà el colofó. Bueno, i acabem sempre amb un petit jo no diria Castell de Foc, perquè al final són, és un final des de sobre, l'Ajuntament per acabar tancar que tot quedi rodonet.
Després d'això, la colla fa alguna cosa per tots els integrants o el senyor ja la programació ja aneu...
Sí, no, per festa major portem tot el dia amunt i avall, és anar a guardar tot el local, sí que allà fem un petit piscolabis, però el, en aquest sentit és més per fires que allà sí que... També el, potser el temps sí que presta una mica més a fer un sopar després.
Sí, tot. També pensa que sí que aquest any la festa major acaba amb dissabte,
això
però
dir, també,
hi ha dies que acaba amb dimarts, clar. I l'endemà tothom treballa, llavors...
Això també, entenc que s'hi sumarà acabem, més gent sí. De la colla que sí, 29.
Sí. Entre que acabem, sí, sí. Recollim i tot, ja la sí, gent té ganes pues, d'anar cap a casa, fa fred...
Fa estona que és de nit per tothom. Nosaltres sí. Entenem també al públic, per això nosaltres també intentem fer un acte entre infantils i carretillada, el més compacte i que puguem fer-ho bé.
Doncs moltes gràcies, Òscar i Mercè, per acompanyar-nos en aquesta secció d'actualitat al Magazine avui divendres, dia 28. Molt de foc per demà i per avui a la tarda també. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
És Katy Perry amb The One That Got Away, que ens durà fins 11:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i seguim amb el món del treball.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca. Les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'eFactory de Cunit celebra el seu primer aniversari potenciant l'emprenedoria local i comarcal. El centre de negocis i coworking eFactory de Cunit compleix el seu primer any d'activitat, consolidant-se com un espai clau per la promoció de l'emprenedoria i la dinamització econòmica del municipi i del Baix Penedès. Des de la seva inauguració, l'eFactory ha esdevingut un punt de trobada per a professionals i empreses, oferint 24 espais de treball, 3 d'espais, una sala de reunions, zones per a videoconferències i un espai d'oficina. Tot plegat en un entorn modern, flexible i equipat amb les últimes tecnologies, situat a tocar de la platja i amb fàcil accés i aparcament. Durant aquest primer any, el centre ha ofert serveis d'assessorament i dinamització empresarial que han atès 26 empreses i realitzat 48 sessions personalitzades amb 3 noves empreses creades. Actualment, 16 empreses treballen des de l'eFactory procedents de sectors tan variats com la informàtica, la gestoria, la immobiliària, els audiovisuals, les assegurances, el comerç electrònic, la formació, la salut o els serveis, entre d'altres. Comencen les obres d'asfaltat a les cruïlles de l'Eixample Sant Sadurní d'Anoia. Avui es durà a terme l'asfaltat de les zones de l'Eixample que han estat en obres les darreres setmanes amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. Cap al final del dia està previst que es pugui obrir a la circulació de vehicles en aquestes vies. Les dues intervencions més destacades han estat a les cruïlles dels carrers Mallorca i Tarragona i a la dels carrers Mestre Antoni Torelló i Barcelona, on s'han instal·lat plataformes elevades que situen la calçada a nivell de la vorera. També s'han ampliat les voreres, reduint l'amplada del carril de circulació, factor que ha de contribuir a minorar la velocitat dels vehicles i a millorar la convivència amb els vianants. Cineclub Vilafranca anuncia una campanya de Nadal amb descomptes per a les famílies. Sota el lema Cineclub Vilafranca, som una gran família, l'entitat engega aquest divendres, avui mateix, una campanya de Nadal amb diversos descomptes promocionals adreçats a les famílies. La campanya coincideix amb l'estrena al Kubrick Cinema de grans títols com Zootrópolis 2, Avatar 3, Fuego y Ceniza i Wicked 2. La campanya que ofereix Cineclub inclou paquets econòmics d'entrada, crispetes i begudes. En total inclou 6 paquets diferents que combinen les entrades d'un o dos adults més un o dos nens amb la possibilitat d'afegir crispetes i begudes. En funció de la modalitat escollida, el descompte pot arribar fins als 9 euros. Aquests paquets de descomptes especials estaran disponibles fins al 6 de gener. I acabem parlant-vos de l'esplai mensual La Moja, que hi ha aquest dissabte per la Marató. Aquest dissabte és el darrer dissabte del mes i toca sessió d'esplai mensual a Moja, en horari de 5 a 7 de la tarda. El punt de trobada és el centre cívic La Xarxa i l'activitat va dirigida a nens i nenes d'entre 3 i 16 anys. Cal inscripció prèvia a ateneumogenc@gmail.com. El donatiu per inscripció és de 4 euros per als socis de l'Ateneu Mugenc i 6 euros per als no socis. La recaptació de l'activitat anirà destinada a Olèrdola amb la Marató.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Al món del treball abordarem canvis o demandes dels jubilats que treballen, de les treballadores de la llar. Parlarem de la pausa per menjar. Si desconnectes o no desconnectes, què passa amb aquesta pausa? És efectiva, computa, no? O també de l'atur dels autònoms de més de 52 anys. Tot plegat amb l'assessor laboralista Miquel Rosso, que ens acompanya de nou. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem parlant de les treballadores de la llar. Darrerament, pràcticament cada mes, surten. Sí. És un sector que ha patit molts canvis en poc temps, hi ha moltes exigències per part de, qui les contracta.
Sí, sí, cada cop és un sector que cada cop està tinguent més rellevància i cada cop s'està integrant més, diguem, al sector del règim general, no? I ara, doncs, bueno, des del 14 de novembre ha entrat en vigor l'obligació de que tinguin l'avaluació de riscos laborals. Aleshores, s'ha posat a disposició dels ocupadors o dels ocupadors, que són les persones que li donen la feina, a que li tenen que fer la prevenció dels riscos laborals. Aleshores, s'ha posat a disposició d'aquestes persones una eina digital gratuïta que és Prevención 10.es per dur a terme l'avaluació dels riscos laborals. Aquesta eina el que facilita és l'avaluació dels riscos que té aquesta persona a casa seva perquè puguin fer aquesta avaluació de tal manera que en cas de que hi hagi una inspecció o li requereixi l'inspecció de treball, aquesta avaluació l'hagin pogut fer i, per tant, no puguin ser sancionats per la falta d'aquesta avaluació de riscos. S'ha de tenir present que tots els treballadors, per l'article 14 de la prevenció de riscos laborals, tots els empresaris o emprenedors que contractin a treballadors tenen l'obligació de garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. Per tant, els ocupadors de les persones empleades de la llar tenen el dret de garantir la seva seguretat i salut per mitjà d'aquest servei de prevenció de riscos laborals, cosa que fins ara no era obligatori, ara a partir del 14 de novembre és obligatori. I en cas de que hi hagi un possible accident i no hagi aquesta avaluació feta, que se sàpiga que poden incórrer en accions de sancions que poden anar entre multes de 45 a 9.000 euros per part de l'ocupador, i a més, això no se sap, però ja ho explico, que en cas de que hi hagi un accident greu i sigui per falta de mesures de seguretat, la responsabilitat pot ser directa cap a l'ocupador, amb la qual cosa podrà inclús abonar o tingui que pagar el capital cost, que el capital cost és o un recàrrec de prestacions. Això vol dir que un recàrrec de prestacions és que si una incapacitat temporal a lo millor és un 75%, que a l'INSS et faci pagar un extra, és a dir, que t'incrementi un 30% aquesta de sanció, per tal de que en lloc de pagar el 75% et toqui pagar-li a l'empresari o a l'ocupador pues, un increment d'aquesta contingència un 30% més. Per tant, molt de cuidado amb el tema de les avaluacions de riscos, perquè tot aquell ocupador que no la tingui li poden arribar unes sancions molt, molt greus en cas d'accident, eh?
I creus que és prou coneguda aquesta eina gratuïta i la possibilitat de tenir l'avaluació feta d'aquesta manera o l'obligació fins i tot de fer l'avaluació de riscos laborals?
Molts d'aquests, justament va sortir la notícia precisament perquè la pàgina web aquesta el dia 14 es va saturar i molts ciutadans es van quedar sense poder fer el tràmit. Es pot fer després del dia 14, no hi ha problema, val? No, tot i que la gent no ho hagi fet fins ara, que jo recomano que ho facin, tot i que es va posar de límit el dia 14, no passa res. No et multaran fins que no te citin, et pots presentar la sol·licitud, val? O l'avaluació, fins que no te citin, estàs salvat.
Tens, val? Temps per
fer-ho. Tens temps. Val? És millor fer-ho ara que no quan te citin.
Vols dir que estan citant ja?
No m'he trobat el cas, però...
Hi ha intenció de fer-ho?
Però, clar, com la Seguretat Social o la Inspecció de Treball té accés a la tesoreria, té accés a totes les persones que estan incloses per veure qui està donat d'alta i qui no, tenen accés a la base de dades, evidentment, en qualsevol moment ens poden citar qualsevol persona ocupadora i demanar si tenen aquesta avaluació de riscos feta, i a més, com és un sistema també que el porta l'Institut Nacional de Seguretat i Salut de Treball, evidentment que també ells podran averiguar qui ho ha fet i qui no per aquest sistema, no? Aleshores, suposo o entenc que podran veure quin emprenedor o emprenedor ho ha fet o qui no.
Aquesta eina digital, que insistim, és gratuïta, Prevención 10.es, és com un formulari,
sí,
que has d'omplir, és fàcil.
Sí, nosaltres ho hem fet per alguns clients del despatx, ho hem fet i és bastant senzill. I, clar, però depèn, evidentment, és senzill per qui té un mínim de coneixement. Si aquest formulari ho ha de fer, diguem, una persona de 90 anys o 80 anys, doncs, bueno, doncs li costarà una mica, no? Perquè en paraules tècniques, però bueno, també el tema és bastant senzillet. És per tasques domèstiques que, bueno, però un mínim has de tenir de nocions de prevenció de riscos. Ara, molt, tampoc.
Estem a 28 de novembre, no passa res si no s'ha fet amb la data indicada, 14 de novembre, però fem-ho ja.
Jo recomano que es faci, sobretot abans que t'acitin. I si t'acitin pel dia, per exemple, pel dia 10 de desembre, pues presentar-lo o tindrà-ho fet abans del 10 de desembre.
El dia 9 encara pots fer-lo.
Sí, sí, sí. Però que es faci ja, per evitar sancions. Ja et dic, són molt altes les sancions i els riscos que t'exposes. En cas d'accident, sobretot el recàrrec de prestacions, que és una sanció que te posen a més per falta de mesures de seguretat, que això pot recaure a qualsevol persona, tant siguin treballadors per compte aliena i a treballadores de la llar. I després el capital cost, també, que és una sanció a més que t'inclou a les empreses, bàsicament, val? Per una falta de mesures de seguretat. I això computa, val? En cas de com és una sanció alternativa per falta de mesures de seguretat, que es calcula, és un barem que es calcula des de la incapacitat temporal, val? Fins que tingui el treballador una incapacitat permanent, fins a la situació d'alta o fins a la jubilació. Per tant, et fot una multa que és brutal. Val? Aleshores,
hi ha moltes cases, hi ha moltes famílies que tenen una treballadora de la llar.
Una o més, perquè molts tenen una pel cap de setmana, una entre diari, en fi, és un show. Jo recomano que si no s'ho saben fer ells, els seus fills o els seus parents, que se vagin a l'assessor més pròxim o el gestor més pròxim i que li's facin.
Les treballadores de la neteja també entren en aquest àmbit?
Entren tots, jardiners, xòfers, cangurs, tots els que estan donats d'alta, evidentment.
Per tant, afecta a moltíssimes famílies.
Sí, sí, sí.
Prevencion10.es. Aquesta és l'eina digital gratuïta on es pot omplir aquest formulari per tenir en ordre aquesta avaluació de riscos laborals.
Sí.
Parlem ara d'aquelles persones jubilades que estan cobrant pensió però que continuen treballant, ingressant d'alguna manera, canvien les condicions que tenien fins ara a millor.
Sí, fins ara es deia que, bueno, la Llei General de la Seguretat Social establia que per estar donat d'alta en el règim d'autònom tenies que tenir una feina de forma habitual, personal i directa, no? I de la mateixa forma t'obligava que aquelles persones que superessin el salari mínim interprofessional tenien també l'obligació d'estar donats d'alta en el règim especial d'autònoms. Aleshores, ara el Tribunal Suprem ha millorat els requisits perquè els jubilats puguin estar donats, en el règim d'autònoms, bueno, puguin compatibilitzar la jubilació sense estar donats d'alta en el règim d'autònoms. I és que el que permet és que el requisit aquest de l'SMI abans es computava en brut. Aleshores, el que diuen ells ara, a partir d'aquesta sentència, és que aquest salari mínim s'ha de descomptar, es puguin descomptar les despeses que exerceix amb l'activitat. De tal manera que aquests 16.576 euros que pots guanyar a l'any, val, ja no siguin uns imports bruts. És a dir, que ja es comencin a comptar descomptant, val, les despeses que tens de l'activitat. D'aquesta manera, les persones que siguin jubilades i cobrant la prestació de jubilació i a sobre exerceixin una activitat per compte pròpia, podran compatibilitzar-lo d'aquesta manera, justificant o desgravant aquestes despeses, de manera que podran d'una manera estar cobrant i no sé si m'he explicat massa bé, eh?
Ara m'he perdut.
Vale, t'has perdut, normal. Que es computava, vale, cobrant
es computava en brut
i exacte. Per tant, es podrà en aquest cas aquests 16.000, vale, es compten descomptant les despeses que tenies de l'activitat. Per tant, ara no sé com explicar-m'ho, vale?
Els ingressos poden ser majors.
Els ingressos poden ser majors, evidentment, vale? I això els beneficia bastant, vale? I aquesta notícia és important de cara a ells, vale? Perquè així s'eviten de pagar tant, així s'eviten de no tenir que cotitzar els autònoms, cosa que abans la llei no permetia, ara sí que els permetrà. Vale?
Una qüestió que afecta el 99% dels treballadors, el temps de descans per menjar, per esmorzar, per dinar, per berenar, per sopar, en funció del teu torn horari. És temps efectiu de treball, sí o no?
Segons la nova jurisprudència del Suprem, ara sí que compta com a temps de treball. Vale? Això ve regulat arrel d'una sentència del Tribunal Suprem a conseqüència de la famosa empresa d'ambulàncies Domingo Sau, per la qual cosa aquesta empresa va fer unes coses una mica estranyes, no?, en els seus treballadors. Tot va vindre ocasionat perquè aquestes empreses tenien un temps de descans d'una hora per esmorzar, bueno, per dinar, millor dit, no? Però tenien que estar localitzables i tenien que estar amb les ràdios posades per atendre emergències. Aleshores, alguns treballadors es van queixar, val?, perquè consideraven que aquest temps ells realment no podien descansar, no? Aleshores, l'empresa, davant d'aquesta situació, els treballadors van posar una demanda i van considerar que aquest temps era efectiu de treball. L'empresa considerava que no. Vale? I algunes d'aquests treballadors van interposar alguna demanda i els jutges els van donar la raó i van considerar que aquest temps era considerat temps efectiu de treball. Efectivament, l'empresa amb represàlia el que li va fer és que aquest temps de menjar seria com una hora sense... Es va considerar que era un temps de descans com no retribuït. I això va portar, com ho van fer per represàlia l'empresa aquesta, saps? I aleshores aquest tema va anar al Suprem i va decretar que això va ser amb represàlia i li es va tombar i li va fotre una nul·litat, no? A partir d'aquí, el Tribunal Suprem va determinar això, no?, que l'hora per menjar és un temps efectiu de treball, si no desconnectes per complet de la teva feina. Vale.
Aquí hi ha matisos, no?
I aquí,
grisos.
Claro, hi ha matisos, efectivament, perquè aquí també pots interpretar que no és la mateixa activitat, depenent de l'activitat que tinguis, no? Evidentment.
I de la desconnexió.
I de la desconnexió, perquè també hi ha moltes empreses que, claro, en un treball d'oficina, si estàs a la mateixa vegada, no estàs, si estàs, per exemple, menjant amb un tàper...
A la taula, a l'ordinador,
amb una mà, no pots tampoc estar picant amb les dues mans, en fi... Però bueno, el tema també s'ha de tenir present és el tema de la desconnexió, que els descansos també serveixen per després tu intentar produir més. Les coses també estan pensades per alguna cosa, no? I que els descansos estan previstos per després tu estar més atent...
Seguir amb energia renovada, no?
Claro, no perquè tu estiguis... No perquè després tu també potser puguis sortir abans de la feina, també, que molts aprofiten i va, doncs m'habito a l'hora per sortir abans. Saps que també ho fan per aquest motiu. També s'ha de tenir en compte que la norma estableix que perquè hi hagi una jornada partida s'ha d'establir una hora i mitja, val? De pausa.
Aleshores, mínima. Clar,
sí, mínima.
Entre el matí i la tarda.
Claro, si no és jornada contínua. Aleshores, claro, molt temps de descans, doncs bueno... Ara, clar, el tema també de les emergències aquests que deien. Clar, és que també és un servei d'ambulàncies. Què fas? Tens una hora... i apagues les ràdios i després què fas? Si hi ha una emergència, que no és un servei d'ambulàncies, tampoc no és que diguis és un servei de taxis.
Que és un servei molt especial.
És que també, claro, i que l'empresa també li digui no, doncs ara us apagueu i no esteu localitzables i aquest servei ara no s'us paga. Aquesta hora no s'us paga. Com que no s'us paga? És que també, és que clar, hi ha empreses també que jo també al·lucino bastant amb el que fan, no, aquestes empreses. També s'ha de diferenciar una mica el sector, l'activitat que fan, l'importància, és que no estan traslladant tampoc a... no és un repartidor d'Amazon, m'entens?
Sí,
clar,
sí.
Són pacients i tot s'ha de valorar en un conjunt, no?, de la importància. Per això dic que el temps de descans efectiu de treball és com també els camioners, per exemple. Què m'estàs dient? Que un camioner que està parat en una caravana no és temps efectiu de treball? O quan està fent una càrrega i una descàrrega no és temps efectiu de treball? No està a disposició de l'empresa si el truquen? O està a casa amb la seva dona amb els seus fills? És que, claro, és que són moltes coses que s'han de valorar, no?, com temps efectiu de treball, tot i que no estigui conduint. Si no està conduint, però tampoc està a casa seva fent la seva vida, no? Aleshores, hi ha molts matisos, no?
I... Amb el que ha dit el Suprem?
No, que és temps efectiu de treball, a l'hora de si menges...
Queda sentenciat.
Sí, ja estàs.
I després, en tot cas, si hi ha demandes concretes,
sí,
cada jutge
haurà,
avaluarà...
Sí, sí, evidentment, que s'haurà d'avaluar cada situació, que tot i que el Suprem ara estableix això, suposo que també dintre de cada particularitat cada jutge podrà fer el que ell consideri més oportú. Evidentment que davant una situació així com la de les ambulàncies doncs ja queda patent que l'hora de descans o és una de treball, però també per al cas que els van fer amb ells, també amb la situació concreta d'ells. Ara, extrapolar-ho tot, cuidadín, perquè s'ha de veure cas per cas, jo també és el que dic, cas per cas i situació en situació, que també la gent no es flipi. perquè hi ha cada un que diu, no, l'Ulista és el... Sí, bueno, espera't. No, cuidado. Que els jutges són molt, molt, molt particulars, també, eh? Que en cada sala són ells els déus, eh? Que...
Clar, per tant, cada jutge, cada sala continuarà avaluant cada cas que li arribi.
I com ell creu, eh?
En funció del que consideri. Sí. Parlem de l'atur, entre cometes, dels autònoms, aquest atur que no tenen.
Sí, és una notícia important, perquè era una de les reivindicacions que ja van fer els autònoms quan van fer la reforma de les quotes, i és un tema que encara no s'ha acabat de polir o no s'ha acabat mai de donar, i és un tema que a mi em sap bastant de greu, perquè mai els deixen pujar en el subsidi de majors de 52 ni de 55 anys, és una autèntica pena, perquè és un problema després per ells quan molts d'aquests autònoms deixen la seva activitat professional, bueno, quan tanquen, perquè tenen que tancar els seus negocis per problemes, potser només segur són econòmics o de salut, aleshores es troben que no poden cobrar el subsidi majors de 52 ni de 55 anys perquè venen d'un règim diferent, no? Venen del règim d'autònoms, aleshores...
Que no tenen dret a l'atur,
no? I no és que demanin a l'atur sencer com el d'un règim general, sinó que demanen el subsidi, que el subsidi, ja et dic, són 480 o 500 euros en funció de si tens càrregues familiars o no, no? Aleshores, clar, això se li va preguntar també a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i ella va contestar amb evasives, dient que això no li corresponia a ella, que li corresponia a la ministra de Seguretat Social, a la Imma Sáez, i bueno, no està massa per la labor aquesta, no?
Estira la pilota una a l'altra.
Sí, quan no li interessa una cosa, li van a l'altra, no? I jo tampoc no soc molt partidari en aquesta situació, perquè és una cosa que implica els dos ministeris, no? Tenien que estar bastant més units en aquest aspecte, tot i que siguin d'un altre règim, no deixen de ser persones, i que són dos col·lectius que estan molt, molt alineats, perquè el règim especial d'autònoms també cotitzen per contingències comuns, igual que cotitzen els treballadors en règim general, no? I el fet de no poder-se... I també són un sector que a partir d'unes certes edats pateixen les mateixes precarietats que el sector del règim general, perquè a l'hora de trobar feina es troben amb les mateixes precarietats que una persona del règim general amb 55 o 56 anys, m'entens? No tenen ninguna diferència respecte a les mateixes problemes per ser contractades, no? Aleshores, sí, per al règim general tenen dret els lliberats de presó que tinguin un any cotitzat dels últims 6 i els immigrants retornats que han pogut estar 20 anys a Austràlia o a Guatemala vivint, sense tenir un any cotitzat aquí a Espanya, per què no poden tenir dret als autònoms?
En aquests dos casos tenen dret al subsidi d'atur.
Sí, tenen més dret als lliberats de presó, tenen més dret als que no han cotitzat en sa vida els últims 30 anys aquí a Espanya, i els autònoms que porten cotitzant aquí tota la vida, no tenen dret ni a un trist subsidi per sobreviure. Però és clar, a mi aquestes coses no, que no m'agraden. Aleshores, són coses que sí que agafaria els dos ministeris i els diria si pensen fer alguna cosa per ajudar-los, no? En lloc d'estar mirant-se la cara. Aleshores, sí que hi ha coses que miraria de canviar-les, perquè no estem parlant tampoc d'una barrera molt gran de que diguin, no, és que pobres, és que no tenim diners, no, sí que els tenen, però els destinen per coses que igual no farien tanta falta, no? Aleshores, jo sí que protegiria més els autònoms, perquè porten, inclús hi ha autònoms, inclús que han cotitzat molt més que altres treballadors en règim general. Però, bueno, sembla ser que no és una cosa que els faci molta gràcia i, bueno, sempre s'estan trepitjant la manguera, no? Entre uns i l'altre, quan no les interessa, doncs no les interessa. Igual que no, els autònoms tenen el cese d'activitat, que és un tema com una prestació, però que paguen les mutues. Les mutues també són bastant...
Reàcies
a pagar, i van dir també que havien de baixar els requisits perquè tinguessin dret a aquesta mini-atur, però posen tants requisits les mútues que quasi la majoria dels autònoms no tenen quasi ni dret al TC d'activitat o al paro dels autònoms, de la quantitat de requisits que posen les mútues. Van dir que els baixarien o farien més accessible aquest dret. De moment no han fet res.
Ens queden 3 minutets i el Miquel ens volia fer una reflexió sobre els salaris a l'estat espanyol.
Sí, això és un estudi que es va fer, que està molt bé, perquè reflecteix que la pujada dels SMI...
El salari mínim interprofessional.
Perdona, el salari mínim interprofessional que s'està portant a terme no és tan bona com assegura la política que s'està aplicant ara en aquest país, perquè les últimes pujades del salari mínim interprofessional el que ha suposat ha sigut un estancament dels salaris del conjunt dels espanyols, el que significa que els augments del salari mínim interprofessional ha empitjorat la pujada o ha portat a terme que no es pugin els salaris per conveni del resto dels treballadors.
Això per tant, com més puja el salari mínim, menys pugen
més
la resta de salaris al
país. Més estanquen els salaris dels altres del país.
I això és que són el gran volum
de salaris. Gran volum. I això també és produït pels increments dels costos que suposa també els increments dels salaris mínims. Per tant, és un tema que també és un tema per reflexionar sobre la importància o el valor de si realment val la pena i seguir intentant pujar l'SMI o no, perquè realment...
És una dèria, no?, d'aquest govern.
Sí, aleshores, és un tema que a mi m'ha fet reflexionar sobre realment, perquè també és un tema del salari mínim, també s'ha de tenir en compte el lloc on es treballa, on es viu, la localitat. És que no és el mateix viure a Barcelona que està vivint, doncs, no sé, a un poble perdut de no sé d'on, saps? Perquè no tenen el mateix subministre, no pagues el mateix, aleshores no es pot equiparar tot per igual, ho sento molt, jo sóc d'aquest parer. Perquè la vivenda ja no està al mateix preu, el menjar no està al mateix preu, els serveis no estan al mateix preu, per tant, fer equivaldre que tot es pagui igual no es pot. No pot. Un tio de Barcelona no pot pagar el mateix que un tio que potser viu a un poble no sé què de Jaén, per molt que diguin. No té els mateixos costos. La vivenda no pot estar igual. Per tant, de què serveix que cobri un tio allà el mateix de salari mínim que a Barcelona? Perquè allà podrà viure, però a Barcelona no viu. Per tant, quina mania tenen de fer-nos pagar o creure el mateix? No es pot. Dic jo, eh?
És el café para todos. Miquel Rosso, moltes gràcies per aquest món del treball. El desembre no tenim cita, no tenim assessoria, perquè cauen festes, així que bon Nadal i al gener seguim.
Pues bon Nadal.
Gràcies. Que vagi bé.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.